Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El focus informatiu en aquesta hora del matí se centra en Veneçuela. Fa unes hores hi ha hagut dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2, respectivament, i amb l'epicentre proper a la capital, Caracas. La presidenta en funcions del país, Delcy Rodríguez, ha avançat que hi ha víctimes mortals, tot i que encara se'n desconeix la xifra.
Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
Durant l'informatiu matí d'avui estarem ben pendents d'aquests terratrèmols en un dijous, dia 25 de juny, en què les festes de Sant Joan de Ciutadella s'acomiaden fins l'any que ve. Aquest és el darrer toc que es produïa fa només unes hores, a les 5 de la matinada, que es queixer capellà i que marcava el final de la festa. Una celebració que ahir vespre va viure al seu punt àlgid amb els Jocs d'Esplac, amb 25.000 persones ompliren aforament.
Bueno, sempre ho vivim amb molta emoció, perquè és un moment molt esperat per ciutadellencs, aquests Jocs d'Esplac.
Preciós, preciós.
Els jocs començaren amb llum natural i acabaren amb 4 ensortilles encertades i amb més d'una vintena d'assistències sanitàries, de les quals només 3 es van traslladar al centre de salut de Canal Sala. Tot d'una, vos ho explicam en un dijous en què hi ha altres titulars destacats. Han passat la primera nit fora de la residència de la gent gran d'Inca Nova Edat, afectada i per un incendi, els més de 100 usuaris que hi resideixen.
L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents puguin tornar al centre.
I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
El descompte serà entre el 30 i el 50%. Enguany es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. El petit comerç us asseguren que esperaran a dia 13 del mes que ve per sumar-s'hi.
I a Eivissa, excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana.
Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa.
I de la política, l'atenció informativa també serà avui de nou al Congrés, perquè s'ha de votar una moció del Partit Popular per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Una passa que fan els populars l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar precisament els casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn. Sánchez reitera la seva intenció d'esgotar la legislatura.
Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Mentre que els socis del PSOE veuen insuficients les seves explicacions i PP i Vox insisteixen a demanar-li que convoqui eleccions. És el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
I en els esports, Omar Mascarell deixa el Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El migcampista canari deixa el Mallorca 3 anys i 100 partits després de la seva arribada. El jugador acaba contracte el 30 de juny i no ha rebut una oferta de renovació satisfactòria i deixa l'entitat mallorquinista per jugar al futbol àrab, concretament a l'Al-Khaleh de l'Aràbia Saudita. D'altra banda, el Leipzig alemany, dirigit per l'extècnic del Mallorca, Martín de Michelis, ha mostrat interès per Samu Costa, que se troba al Mundial en la selecció de Portugal.
I pel que fa al temps, avui hi torna avís groc per temperatura elevada a l'interior i al sud de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui, nova jornada plenament d'estiu. Continua l'estabilitat i també la calor. Amb una temperatura mínima que nit passada ha pujat qualque grau i ens ha deixat diversos observatoris en registres de nit tropical. Pel que fa a les màximes, avui es tornaran a situar en valors molt semblants als d'ahir i els termòmetres podrien tornar a pujar fins als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, els 36 en el cas d'Eivissa, mentre que Menorca quedarien una miqueta més frenats entorn dels 35 graus. Tot plegat amb un domini del sol, vent fluix de llevant i una situació marítima molt tranquil·la, amb marejol i qualque redol de mà plana a les costes de Ponent. Hores d'ara tenim 22 graus a Ciutadella, 20 a Manacor i 24 a la Mola, Formentera.
I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i gairebé 5 minuts, amb Víquer Hernández al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre, començant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I ho fem per la darrera hora informativa que passa en aquesta hora per Veneçuela. S'ha declarat l'estat d'emergència a tot el país. Dos forts terratrèmols han sacsejat a Veneçuela aquesta matinada a les 6 del capvespre, hora local. El primer de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas, i el segon de 7,5, a més d'una vintena de rèpliques i avisos per tsunami a altres països veïns d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha avançat que hi ha víctimes mortals, però que encara no es disposa d'un balanç oficial de morts ni de ferits.
Sobre el terreny s'han registrat quantiosos danys materials amb l'ensorrament i col·lapse d'edificis sencers. Les classes s'han suspès durant un temps indefinit. També tota la xarxa de trens de metro per facilitar les tasques del rescat. S'ha activat tot el sistema de salut pública. S'ha fet també una crida massiva per reclutar personal sanitari que acudeixi als hospitals i centres de salut. Delcy Rodríguez, presidenta en funcions.
Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
En aquesta hora també es registren apagades elèctriques, talls al subministrament d'aigua potable, també s'ha interromput el gas per garantir la seguretat. El fet que molts de veneçolans es trobassin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El govern veneçolà demana a la població que evacuï els edificis afectats. El ministre Diosdado Cabello fa una crida a que ningú quedi dins els edificis.
Alarmante desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas. Se han desplomado, estamos atendiéndolos ya con todo, como tú lo has dicho, con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas.
Els Estats Units han enviat també ajuda humanitària i el president Donald Trump ha piulat a la seva xarxa social Truth que hi haurà molt de morts. De fet, a mesura que passen les hores, les autoritats de diferents poblacions properes a Caracas ja han confirmat l'existència de víctimes mortals sense especificar nombres concrets. La presidenta els enviava el seu condol.
Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias.
En aquesta hora els equips de rescat cerquen víctimes a contrarrellotge sota els enderrocs. A molt de punts s'han viscut moments de pànic. Aquest ha estat un dels moments de l'aeroport de Maquitia, el principal de Veneçuela, que s'ha pogut tancar.
Afuera que no sale allá, hermano, no, fuera más peligroso, hermano.
Aquest terratrèmol ha recordat el que va sacsejar Veneçuela precisament l'any 2018, de magnitud 6,9, un poc en manco que aquest, i aleshores sense víctimes, i el de 1963, que amb una magnitud de 6,6 a l'escala Richter, va costar la vida a més de 200 persones.
Estaran pendents de la informació que ens vagi arribant des de Veneçuela respecte d'aquests dos terratrèmols que ocorrien fa unes hores de 7,2 i de 7,5 graus. Són ara les 7 i 8 minuts. I aquí a les Illes, els usuaris de la residència de persones grans d'Inca Nova Edat, afectada i per un incendi, han passat la primera nit fora del centre. L'edifici ha quedat sense electricitat i algunes habitacions estan danyades pel fum. Encara no hi ha data fixada perquè els residents tornin.
Més de 140 persones, entre treballadors i residents, varen haver de ser desallotjats. Una quarantena de residents es varen reubicar als centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mentre que la resta han quedat en les seves famílies o a centres privats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
Tant usuaris com treballadors varen ser atesos per professionals sanitaris. Dues persones varen ser traslladades a hospitals de Mallorca per inhalació de fum. Tot apunta que el foc es va originar per un curtcircuit al quadre elèctric i la investigació per esclarir-ne les causes finals està en marxa. Enric Campins és tècnic del Bombers de Mallorca.
Tot l'edifici estava inundat de fum i en una de les ales de l'edifici s'havia desenvolupat un incendi bastant potent. i hem estat extinguint i després, posteriorment, hem encarregat de fer la ventilació total de l'edifici perquè pugui tornar a ser funcional de la manera més ràpida i possible.
I l'Ajuntament d'Inca afirma que encara no es poden quantificar els danys de l'edifici. Mari Carmen Osses, estinenta de Baldia.
Lo important era que tots els residents estiguessin bé, que s'ha treballat d'una forma molt organitzada, en la qual pues, les forces i cossos de seguretat han sabut dur molt bé aquest protocol.
En l'extinció de l'incendi hi varen participar els bombers del Parc d'Inca, Alcúdia i Manacor, així com diversos tècnics i comandaments.
I un dia més, les Balears continuen en el nivell màxim de perill per incendi forestal. La situació millora a Eivissa, però bona part de Mallorca continuarà amb aquest nivell màxim d'alerta, el nivell vermell. Són dies intensos de feina per als bombers, que han hagut de sufocar les flames de gairebé una desena de focs en les darreres jornades.
En el cas de l'incendi forestal de Camp Milec, a Muro, que ha quedat extingit després de dos dies actiu, segons la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural, han cremat de fet 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Aquest dimecres els bombers també han actuat a un altre incendi agrícola, en aquest cas al municipi de Campos. La conselleria demana molta precaució a la ciutadania i ha recordat que està prohibit fer cremes a zones forestals.
Escoltant l'informatiu matí a Ivetra Ràdio.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa. Però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge, 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Set i 12 minuts del matí, Ciutadella ha posat el punt final a les festes de Sant Joan aquesta matinada amb el darrer toc de flabiol que ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 5 del matí a Cas Caixer Capellà. Aquest és el moment que tanca les festes de Sant Joan de Ciutadella. I tot després d'uns multitudinaris i esperats jocs d'esplà que començaven amb llum natural enguany. La cirereta del pastís per a molts i que ha congregat 25.000 persones, l'aforament màxim. Uns jocs en què s'han produït 23 assistències sanitàries i 3 trasllats al centre de salut de Canal Salat. Els cavallers i caixers han encertat un total de 4 ensortilles al nivell més baix dels darrers 15 anys per després fer el joc de les carotes i córrer de ferrats. Un acabament de jornada intens. Cristina Bausà.
Puntuals a les 9 del vespre, el Fabiole va donar el sus al joc de les ensortilles i pocs minuts després es va encertar la primera anella. Va ser Guillem Rodríguez Martínez, de 14 anys i del lloc de Santa Cecília de l'Alló, qui minuts després d'haver encertat aquesta anella assegurà estar molt feliç.
Molt! Xau, molt!
També va voler compartir el seu secret.
Tu no estiguis pendent del cavall i mira't l'anella. I estrenes les cames, ja està.
Uns jocs d'esplà que se varen celebrar davant milers de persones. Els que varen poder accedir estaven col·locats a banda i banda d'esplà de Sant Joan.
Molt bé, a tope, com sempre.
Mira, estem aquí amb amics de fora i, bueno, estem mirant aquí...
En seguretat.
En seguretat, exacte, estem veient això.
Abans d'anar al plat, tothom era a la plaça d'Esborn, on, com mana la tradició, es va fer la convidada. El caixer senyor Ignasi Saura, després de fer el replec per recollir els 123 caixers i cavallers, entrava fins ben davant la balconada de l'Ajuntament. Damunt el cavall i micro en mà, va recordar les persones que ja no hi són, va agrair a la gent del camp la feina que fan per mantenir el paisatge paradisíac de Menorca i va fer una crida a preservar l'essència de les festes de Sant Joan.
Senyora Ballosa, regidors i regidores... En esplavos esperant.
La batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur, acabava la seva intervenció amb les tradicionals paraules.
Ciutadellons i ciutadellonques, en esplà hi falta gent. caixers i cavallers, sort i ventura.
Això és el que va passar la darrera meitat de jornada, però és que el dia de Sant Joan començava a les 8 en punt amb el darrer primer tot de Fabiol de les festes a càrrec de Fabioler substitut Juan Luis Gelabert. I tot d'una va començar el primer replec del dia dels 87 cavalls de la primera tanda per arribar a mig matí al Pla de Sant Joan i començar els entrenaments dels jocs.
Bueno, trec un cavall jove d'enguany, criat, bueno, ensenyat a casa nostra, i molta alegria i
molt polit. I
després d'aquest entrenament hi va haver el caragol de Santa Clara i a migdia, a les 2:30, arribava el moment de més solemnitat en aquest dia de festa que va ser amb la missa de caixers. En sortir de la catedral, varen anar al seminari per assistir a la beguda oferida pel caixer capellà Joan Camps. Un descans previ a un nou caragol, aquest, com dèiem, amb 123 participants, que culminava a la plaça d'Esborn amb la convidada del caixer senyor, el Jot Desplà.
I també a Eivissa, la localitat de Sant Joan de Labritja, ha celebrat aquest dimecres el dia gran del Sant Patró. Ho ha fet amb novetats perquè els principals actes de la jornada s'han traslladat per primera vegada a l'hora baixa d'Animanau.
Ha estat una petició veïnal que la comissió de festes s'ha traslladat a les autoritats religioses que se n'ha vingut a fer la missa i la processó en homenatge a Sant Joan al capvespre. Ho explica Vicent Serra, president de la Comissió de Festes.
La celebració de la missa de Sant Joan, per primer volta en la història, fer-la a la tarda. Per la comoditat dels veïns del poble, com molts treballen a fora poble, cosa que és normal, no podien venir a disfrutar d'aquesta festa, ni dels Baix Pagès, ni dels Bunyols i Sobretes, entonces han fet pels veïns.
Ha estat una decisió molt celebrada pels veïnats.
Celebrant el dia de Sant Joan com toca, ballant Vall Pallès i menjant orelletes i bevent una mica de vi.
Celebrar con todos los habitantes de Sant Joan este día grande y una fiesta tan, tan relevante y tan bonita como esta.
A més dels actes religiosos, la colla de Labritja ha fet una exhibició de Vall Pallès, s'ha fet una mostra de cotxes d'època i els jonins han participat en un concurs de macarrons de Sant Joan, unes postres dolces de la gastronomia eivissenca que només es preparen la revetlla i el dia de Sant Joan.
I actualitzem ara la informació referent als terratrèmols a Veneçuela. De moment, segons el primer balanç, hi ha 32 morts i més de 700 ferits per mort d'aquests terratrèmols a magnitud 7,2 i 7,5 que se situaven amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital de Caracas i que es produïen fa unes hores. Dos forts sismes que han sacsejat el país sencer. Aquesta matinada a les 6 del capvespre, hora local, i a la matinada, hora espanyola. S'ha declarat l'estat d'emergència a tot Veneçuela i aquesta xifra de morts i de ferits podria augmentar durant les pròximes hores i estaran ben pendents. I aquí a les illes, avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials començaran les rebaixes d'estiu i avancen novament unes dates que tradicionalment començaven el dia 1 de juliol. Una campanya que els centres comercials afronten amb optimisme. Antonio Sánchez és el cap de comunicació del Corte Inglés.
Esperam unes rebaixes positives, som optimistes sobre aquests primers dies, tenint en compte que ha arribat ja l'estiu, les altes temperatures molt ràpid i que pensem que tant el consumidor local com el turista espera aquests descomptes de cara a equipar-se de cara a aquest estiu.
Sánchez assegura que hi haurà descomptes d'entrar al 30 i al 50%, sobretot en confecció, sabateria i esport. Un inici de rebaixes, però, que comença amb la resistència del Partit Comerç, que torna a alçar la veu per denunciar la liberalització del sector.
Afedeco recorda que la possibilitat de fer rebaixes en qualsevol moment es va aprovar entre els anys 2011 i 2012 en un context de crisi econòmica, l'objectiu d'estimular precisament el consum. Tanmateix consideren que aquell escenari ja ha canviat radicalment i ha deixat de tenir sentit. Pedro Miró és el vicepresident d'aquesta patronal de comerç.
Nosaltres demanem que el govern llevi aquest decret que va fer l'any 2012, mediante el qual se va incentivar l'economia, molt bé, però això ha desaparegut. Ara, en teoria, se diu que l'economia va bé. En el punt de que és necessari, diguéssim, que no hi hagi aquesta liberalització.
Afedeco considera que no són competitius els petits comerços perquè han d'enfrontar-se a les grans cadenes i, a més, experimenten un increment continuat de costos laborals, de cotitzacions dels autònoms, de lloguers comercials, dels subministraments i de la pressió fiscal. És per això que demanen als seus associats que esperin a dia 13 de juliol per poder vendre més setmanes al marge adequat.
Nosaltres és un pensament que vàrem pensar en un principi, a dia 6, Lo que pasa, después de tenir una sèrie d'entrevistes i en Cuesta i Joan en fem amb varios comerciants, ens demanaven que estiràssim un poc més. Evidentment, cadascú farà el que voldrà. Eren comerciants petits que se poden ser rebaixes de 25, de 26, evidentment. Però és dolent, per nosaltres això és molt dolent.
Segons el portaveu del Corte Inglés, ho fan perquè tot Espanya es fa així, però no veurien amb mals ulls que tothom començàs el mateix dia.
Si cada comerç és lliure, segons la llei, a començar les rebaixes quan pertoqui, sí que és veritat que entenem que si hi hagués una mateixa data de rebaixes per tot, seria més fàcil, sobretot pel consumidor, no? Saber on ha d'anar a comprar.
Precisament per aquest motiu, la Federació d'Empreses defensa la desliberalització de les rebaixes, perquè seria una mesura per recuperar l'equilibri entre els diferents actors comercials, així poder mantenir l'activitat i la vida als carrers de les illes.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Capdepera es prepara per combatre el turisme d'excessos. Ho fa després dels incidents que s'han registrat a la platja de Cala Agulla durant el mes de maig amb grups de turistes que no respectaven les normes de convivència.
Avui a Rebaixa es durà a terme la primera taula per la transformació del model turístic i contra el turisme d'excessos, en la qual participaran representants de l'Associació Hotelera d'aquesta zona, també la Guàrdia Civil, el sector de l'oci nocturn, entre d'altres. Núria García és la batllessa de Capdepera.
Com cada any venen grups a passar els caps de setmana, sobretot d'Alemanya, i el seu punt de trobada és la platja de Cala Agulla, fent doncs, festes, consumint alcohol, posant música.
Una mesa que es convoca també després de la retirada a petició de l'Ajuntament d'unes polèmiques pancartes a un establiment hoteler de Cala Rajada especialitzat en viatges d'estudis amb frases com "el que passa a Mallorca queda a Mallorca" o "a Mallorca t'ho menges tot". El president de les agències de viatges de les Balears, Pedro Fiol, censura aquest tipus de llenguatge.
Jo crec que les agències de viatges, sobretot aquestes que estan ubicades a la península i tenen manco sensibilitat que les agències receptives locals, jo crec que haurien de canviar l'estratègia de màrqueting.
Per altra banda, la presidenta de l'Associació Hotelera de Capdepera, Maria Antònia Moll, considera encertada la convocatòria d'aquest espai de coordinació i assegura que aquesta campanya no reflecteix la realitat turística de la zona.
Crec que hi ha 80 hotels que fan les coses molt ben fetes, que tenen molt traçat el camí que volen seguir, que tenen les inversions fetes, que tenen els deures fets i que en cap cas té res que veure el que ha transcendit en el mitjà de comunicació, és un fet aïllat, que crec que mos toca xerrar de les virtuts de Capdepera, crec que mos toca de crear reputació.
La Batlle s'explica que aquesta mesa no és una feina només d'una legislatura, sinó que és una tasca comuna entre tots els grups polítics i agents implicats per arribar a consensos i dibuixar una línia de treball conjunta.
I a les carreteres d'Eivissa han circulat prop de 5.000 vehicles manco el dia durant el darrer mes. Amb la regulació d'accés hi ha 2.500 cotxes menys diaris. I a més, amb la millora del servei de bus, el Consell d'Eivissa estima que cada dia circulen 3.000 vehicles manco per l'augment d'un 30% dels usuaris de bus. Elena Gregori.
L'any passat es va registrar un increment d'un 1,4% de viatges d'autobús coincidint amb la gratuïtat. Amb la nova contracta de bus a Eivissa, que ofereix més freqüències, el darrer mes han augmentat un 30% els usuaris respecte al mateix període de l'any passat. El Consell calcula que es tradueix en 3.000 vehicles menys diaris circulant per les carreteres. Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
Si aquestes xifres es confirmen i aquesta acceleració es confirma, doncs podríem superar els 8 milions de passatgers. Aquest any va tenir un nou rècord. Si pensem que un vehicle particular està ocupat per una persona i mitja, dues persones màximes, si hi ha Eivissa, com a mitja, doncs estan parlant d'uns 3.000 vehicles, 2.500, 3.000 vehicles menys de Montsilla d'Eivissa circulant cada dia. No?
Segons el darrer estudi d'Eivissa Formentera Preservation, el 2025 s'ha registrat una baixada d'un 4,2% d'intensitat mitjana de trànsit i amb menys conductors. Escoltam alguns usuaris d'autobús.
Nos mudamos acá desde Argentina. Mi mujer es médica y viaja todos los días en colectivo. Y siempre teníamos esa duda, digamos, queríamos comprar un auto, pero como vimos que es muy efectivo para ir el colectivo en los horarios de salida y en llegar y el tránsito es muy pesado en auto, decidimos no comprar un auto.
Tot i la davallada de trànsit, l'evolució a llarg termini registra una tendència creixent. L'any 2018 circulaven més de 10.000 vehicles diaris, l'any 2025 n'hi havien 11.000. De fet, l'any passat es van matricular 8.000 vehicles a Eivissa, un increment del 20% respecte a 2024, la xifra més elevada dels darrers 10 anys.
Mentrestant, a Formentera han començat les feines d'abalisament del litoral, un servei que no s'havia instal·lat per mort d'un recurs interposat per una de les empreses que concorreguen al concurs públic. L'empresa licitadora ha iniciat les feines a la platja de Cala Saona i la previsió és que avui dijous continuïn també a la platja de Cavall d'en Borràs. La Verònica Castelló és la consellera insular de Medi Ambient.
Ara mateix està en una època un poc dolenta perquè hi ha bastant de trànsit a la mà, hi ha bastantes embarcacions fondejades. Hem demanat ajuda a Guàrdia Civil de la mà, que si ens poden donar una mà. Nosaltres intentarem també, des dels nostres mitjans, pues, intentar col·laborar al màxim perquè puguin treballar còmodament i el més ràpid possible.
Es preveu que a mitjan del mes de juliol, el mes que ve, ja estigui abalisat tot el litoral de Formentera. I excepte Sant Joan de Labritja, avui tots els ajuntaments d'Eivissa duran a pla la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana. Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa. Ivonne Aranyó.
L'Ajuntament de Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per projectes residencials estratègics per a la construcció d'uns 600 habitatges a preu limitat en àrees de transició de les zones de Sant Jordi, Sant Josep i Cala de Bou. Escoltem l'alcalde del municipi, Vicent Roig.
Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics, tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep, com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula alrededor d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i al redó d'una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
Projectes que el consistori ja té sobre la taula per construir en aquestes àrees que han de complir uns requisits.
És que tenen que estar colindants amb àrees plurifamiliars o amb àrees urbanes, que tenen que tenir una amplitud fondària d'un mínim de 100 metres. Tenen que poder tenir un mínim de 60 vivendes.
També l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà l'obtenció d'àrees de transició per construir habitatge a preu limitat, una d'elles a Sa Joveria i dues àrees més a Platja d'en Bossa. Quant a Sant Antoni i Santa Eulària també portaran aquesta qüestió al ple, però encara han d'estudiar les diferents propostes.
El Partit Socialista a Eivissa critica la mesura, diu que és una excusa per construir més a l'illa i que no es podrà obtenir habitatge de manera immediata, com assegura el Partit Popular. Critiquen també que no serà per aquí veritablement ho necessita, ja que els habitatges a preu limitat són més cars que els de l'IBAVI de Protecció Oficial. Elena López és la portaveu del PSOE al Consell d'Eivissa.
És evident que és impossible que sigui immediat construir vivendes a sòl rústic, on hi ha camp. Per arribar a tenir vivendes se necessiten tenir moltes altres coses més, com poden ser xarxa d'aigua, sanejament, enllumenat, carrers, coses que sòl rústic no té. Per tant, lo de la immediatesa és una mentida.
I són ara les 7:28, moment ara per fer un cop d'ull a les portades editades a les illes, pendents avui, Toni, de la política i també de la crònica negra dels successos.
És així perquè va haver-hi un incendi a una residència a Inca, en parlàvem fa just una estona en aquest espai informatiu, val a dir, primer de tot, que la fotografia avui, la més interessant possiblement, la de portada del Menorca, és un espectacle de les ensortilles dels Jocs del Pla, i diu Jocs amb estrella a tota portada avui, evidentment. A Mallorca, però, del que es parla és d'aquest foc a la residència de Reiguer, és tota la portada pràcticament de l'última hora, una fotografia ben grossa dels sanitaris atenent algun d'aquests interns. Diari de Mallorca fa una fotografia per escuda i diu que es varen haver de reubicar de 7 persones majors. Fa aquest recompte a la seva portada a l'hora del tancament. També tema més destacat d'allò habitual a la primera. Ho du també el Mallorca Diario, parlant ja dels diaris digitals editats a les illes, però més amunt, política, dèiem, les paraules de Pedro Sánchez al Congrés, dient que no sabia res ni hagués tolerat la corrupció al seu partit. Ara Balears, per la seva banda, obre explicant que l'organitzador de la Festa de l'Orgull a Cort ridiculitza el moviment LGTBI+ a les seves columnes a un conegut diari, parla d'una agència molt popular de publicitat aquí, i OK Balears, per la seva banda, també en successos d'EM, obre amb una batalla campal que hi va haver a un parc de Palma. Les Pitiuses, diari d'Ibiza, posa el focus en política també, diu que el nou senador de Formentera es podrà triar ja en les properes eleccions. El periòdico d'Ibiza, per la seva banda, prefereix, parlant d'eleccions, posar les paraules de Pedro Sánchez també al Congrés amb una pregunta: com feien comptes continuar? Les respostes les trobeu a l'interior.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I són ara les 7:30. Resumim els principals titulars d'aquest dijous en què el focus informatiu en aquesta hora del matí se centra a Veneçuela, on dos forts terratrèmols han sacsejat el país sense aquesta matinada a les 6 del capvespre, hora local.
El primer de magnitud 7.2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital Caracas, el segon 7.5 amb una vintena de rèpliques, deixa el primer balanç de 32 morts, més de 700 ferits. També avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, la presidenta Delcy Rodríguez ha avançat que hi haurà víctimes mortals.
Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal com lo contempla nuestra Constitució.
Tot això mentre aquí, a les Illes, les festes de Sant Joan de Ciutadella s'acomiaden fins l'any que ve. Aquest és el darrer toc que es produïa a les 5 de la matinada a Cas Caixer Capellà i que marcava el final de la festa.
Una celebració que ahir vespre va viure el seu punt àlgid amb aquests jocs d'esplà, més de 25.000 persones que varen omplir l'aforament.
Bueno, sempre ho vivim amb molta emoció, perquè és un moment molt esperat per ciutadellencs, aquests jocs d'esplà.
Preciós, preciós.
Uns jocs que comencen amb llum natural, o començaren en llum natural i acabaren en 4 ensortilles encertades, més d'una vintena d'assistències sanitàries, també de les quals 3 es varen traslladar al centre de salut Canal Salat.
I han passat la primera nit fora de la residència de la gent gran d'Inca, nova edat, afectada i per un incendi, els més de 100 usuaris que hi resideixen.
L'edifici ha quedat sense electricitat, algunes habitacions estan danyades pel fum, encara no hi ha data fixada perquè els residents puguin tornar en aquest centre.
I avui les grans superfícies i les principals cadenes comercials de les Balears comencen les rebaixes d'estiu.
El descompte seran d'entre el 30 i el 50%. Enguany, a més, es tornen a avançar, ja que tradicionalment s'iniciaven els primers dies de juliol. Els petits comerços asseguren que esperaran a dia 13 del mes que ve per sumar-s'hi.
I també avui a Eivissa, excepte a Sant Joan de Labritja, tots els ajuntaments duran a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana.
Una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa.
I en política, l'atenció informativa també serà de nou avui al Congrés perquè s'ha de votar una moció del PP per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Una passa que fan els populars just l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar els casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també el seu entorn. Sánchez reitera la seva intenció d'esgotar la legislatura.
Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Mentre que els socis del PSOE veuen insuficients aquestes explicacions, PP i Vox insisteixen en demanar-li que convoqui eleccions. És el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva.
I poques hores després de la compareixença de Pedro Sánchez, de la seva dona, Begoña Gómez, lliurava el passaport al jutge Peinado. Recorda'm que la setmana passada el magistrat va obrir judici oral contra l'esposa del president espanyol. I pel que fa al temps, avui torna l'avís groc per temperatura elevada a l'interior i al sud de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Sí, continua l'estabilitat i també la calor amb una nova jornada que podríem dir que tornarà a ser plenament d'estiu. La temperatura mínima de nit passada ha pujat alguns graus a diversos observatoris i ens ha tornat a deixar registres de valor de nit tropical. Pel que fa a les màximes, avui tornaran a situar-se en valors molt semblants als d'ahir i els termòmetres podrien tornar a pujar fins als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, fins als 36 en el cas d'Eivissa Eivissa, mentre que a Menorca quedarien una miqueta més frenats entorn dels 35 graus. Tot plegat amb un domini del sol, tot i el permís d'algun nígol prim cap al matí, en el cas de Menorca, i cap al capvespre al sector de les Pitiuses, amb un vent que bufarà fluix de llevant i una situació marítima molt tranquil·la en redols de marejol i qualque redol de mà plana a les costes de Ponent. Ara mateix la temperatura és de 23 graus a Maó, 24 a Palma, 23 a Eivissa i 24 també a Escamarí a Formentera.
Informatiu matí. Esports.
7 i gairebé 35 minuts. Encetam la informació dels esports per l'Amdomar Mascarell, que deixa el Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat per l'Al Khaleej Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el pròxim 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada amb l'equip de la Lliga Professional Saudí. L'internacional amb Guinea Equatorial va arribar a l'illa el juny de 2023 i 3 anys després s'acomiada del Mallorca amb un total de 100 partits disputats, 3 gols i 2 assistències. D'aquesta manera, Omar Mascarell es converteix en el quart jugador en sortir aquest estiu. Primer va ser Kai Larin, després Pablo Maffeo i Vedat Muriqi. I el següent a la llista pot ser Samu Costa. El portuguès està centrat ara mateix en la selecció de Portugal i el Mundial, però el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar-lo. Això sí, el club alemany haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros pel migcampista. Els representants balears a primera i segona federació ja saben contra quins rivals jugaran. L'Audi Eivissa competirà al grup 2 de la categoria de bronze del futbol espanyol i ho farà contra clubs històrics com el Saragossa o l'Osca, recent descendits de la segona divisió. A més, Nàstic de Tarragona, Reial Múrcia, Cartagena o Hèrcules, que també saben el que està al futbol professional, i un total de 20 equips de les comunitats d'Aragó, Catalunya, Madrid, València, Múrcia i l'Andalusia. L'Audi Eivissa és l'únic balear. A més, també es trobaran amb el filial amb filials com el Reial Madrid Castella, l'Atlètic Madrileny o el Villarreal B. El club blau-cel ahir, d'altra banda, va anunciar el fitxatge del porter Andrés Prieto per a dues temporades. Format en la pedrera del Reial Madrid, va continuar la seva carrera a l'Espanyol, on va jugar tant en el filial com en el primer equip. També ha jugat al Màlaga, Leganés, Alcorcón i Ponferradina. I també té experiència al futbol internacional amb el Birmingham City i el Dinamo de Tbilisi. El nou porter deixa un missatge per l'afició pitiusa.
Hola, blau-cels. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la U de Ibiza. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Camp Mises. Força Ibiza.
I a segona federació, Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i Penya Esportiva Santa Eulària compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. D'aquesta manera, els 4 equips balears eviten els equips catalans com els filials del Barça, Girona o l'Espanyol, però s'enfrontaran a altres equips destacats com són l'Alcoià, la Deportiva Minera o l'UCAM Múrcia. I anem ja en la informació del Mundial. Ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups, a la qual Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit contra l'Uruguai ha parlat el central Emeric Laporte.
Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen, pero bueno, teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, pero bueno, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
Ahir ja es varen disputar aquests partits. Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Marroc 4, Haití 2. El mallorquí Xadi Riad ha estat titular i ha jugat els 90 minuts. Escòcia 0, Brasil 3. 3 anys després, Neymar va tornar a jugar amb la selecció brasilera. El sentim.
Siempre pensé en volver, siempre pensé en estar acá. Y bueno, no lo creo.
Sud-àfrica va guanyar per 1-0 Corea del Sud, República Txeca 0, Mèxic 3, la selecció de Javier Aguirre i Toni Amor acaba primera del seu grup i ja estan classificats pels 700 de final Suïssa, Canadà, Mèxic, Sud-àfrica i Sud-àfrica i amb possibilitats com a millors tercers hauran d'esperar Corea del Sud i Bòsnia i Herzegovina. I ja està definit el primer duel de 700, serà el Sud-àfrica-Canadà. En tenis, el Mallorca Championships avui es jugaran els quarts de final. L'espanyol Alejandro Davidovich s'enfrontarà al búlgar Grigor Dimitrov. Davidovich va eliminar els vuitens Adam Walton guanyant per 6-4 i 7-5. Sentim Davidovich.
He venido entrenando muy bien, con muy buenas sensaciones, tocando bien la pelota y al final sabía que iba a hacer calor, lo tenía que aceptar. Obviamente ya sabemos lo que es después de un Roland Garros que ha sido infernal y bueno, al final también aquí es mucho más corto, los puntos son más cortos y la verdad que sabía que a lo mejor duraba 2 horas pero hemos hecho un buen bloque físico estas últimas semanas y la verdad que me encuentro bastante bien.
També jugaran els quarts de final el portugués Nuno Borges contra el cap de sèrie número 1, Luciano Darderi, el serbi Kecmanovic contra l'hongarès Marozsan i Ethan Quinn jugarà contra Vítor Coprica. En bàsquet, el Fibui Mallorca de la primera FEB ha anunciat que Rubén Escalas i Cristian Bonet, components del cos tècnic, continuaran el conjunt mallorquí. I d'altra banda, el València Bàsquet ha guanyat la Lliga ACB després de tornar a guanyar el Barça per 84-108. L'equip valencià ha superat el Barça a la final per un global de 3-1. I acabam amb un apunt de ciclisme. Avui comença a Osca una nova edició del Campionat d'Espanya amb la presència de la mallorquina Mavi García.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Passen 41 minuts de les 7 del matí. Moment ara per la primera entrevista de l'informatiu. I la dedicam a un dels temes del dia, que és dos terratrèmols que succeïen aquesta matinada a Veneçuela. El país ha declarat l'estat d'emergència. Hi ha, de moment, 32 morts confirmats i més de 700 ferits, tot i que aquesta xifra, tant de ferits com de morts, podria augmentar durant les pròximes hores. També hi ha avisos per tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. Escoltàvem la presidenta en funcions, Adelcy Rodríguez, avançant també que hi havia aquestes víctimes mortals i també que s'havia declarat l'estat d'emergència a tot Veneçuela. L'escoltàvem durant l'informatiu matí d'avui. Ara, aquí volem saludar és Omar Cabrita, que és veneçolà, resident a les Balears i psicòleg sanitari. Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per posar-vos en contacte amb jo.
Primer de tot, com ha rebut la notícia que coneixíem fa només unes hores, aquesta mateixa matinada?
Bé, ma mare em va enviar una imatge amb aquesta senyal i ma mare ho va... Perquè en principi els varen enviar una senyal com d'alerta. I jo, quan he cercat la notícia, ja havia ocorrit. I jo li dic, no, mama, ja ha estat això. No, que és una alerta. I ja varen començar a arribar totes les imatges i les notícies, però en principi m'he enterat perquè a ma mare li ha arribat una alerta en el telèfon.
Clar, vostè té família a Veneçuela, família, amics. Sí. Ara ja han començat a saber que hi ha morts, que són de moment 32, aquesta xifra de morts sí, confirmada, i més de 700 ferits. Com es troba la gent que vostè coneix?
Bé, la veritat que la meva família viu un poquet més lluny d'aquesta part, perquè nosaltres estem més a la part propera a Colòmbia, i vàrem sentir també això molt fort, però la part principal més afectada és la zona central de la capital i la zona costera, aquí, per la Guaira. I tenc família ja també, però fins ara m'han dit que estan bé i l'altra part no m'ha dit res. Però com que aquesta part que m'ha dit que estan bé està en contacte amb aquest, m'he quedat un poc tranquil. Mm-hmm. Sí?
Com segueix l'evolució dels fets, sobretot en un país que ja fa uns anys, no?, s'ha vist afectat molt per la situació política i els canvis polítics, sobretot aquest darrer any?
Bé, jo estic seguint les notícies respecte a la primera pregunta per les xarxes socials, perquè no tenim una via, diguem-ne, oficial. I la segona cosa, amb un poc de frustració i preocupació, perquè jo sé que en el meu país no té les possibilitats de fer front en aquesta situació. O sigui, tinc una impotència en aquest sentit, perquè tot el sistema sanitari, els recursos que tenen les autoritats, no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
Vostè, ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, psicòleg sanitari aquí a les Illes. Mm. Com a psicòleg justament sanitari, quin missatge pot enviar als damnificats?
Bé, la primera cosa més important seria reconèixer que les reaccions emocionals són normals i naturals, fins i tot que no les puguem entendre en aquest moment. És molt difícil començar un estat d'hipervigilància i de no poder dormir. I més que fer coses, seria més comú naturalitzar les reaccions que es poden tenir. I la segona cosa, per a les persones que estan tant allà com aquí de fora, els familiars, perquè som una diàspora molt, molt, molt gran amb tot aquest èxode que hem tingut, informar-nos per fonts oficials, i no, perquè fins i tot que ens entrem per les xarxes, la informació a vegades no és el tot exacte. O sigui, en principi, donar prioritat a les xarxes oficials.
Bé, d'aquí a IB3 Ràdio continuarem informant de manera oficial de tot el que passi a Veneçuela, d'aquesta confirmació de la xifra de morts. De moment deien que n'hi ha 32 persones que han perdut la vida, més de 700 persones ferides en aquests dos forts terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. Omar Cabrita, gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Són ara les 7 i gairebé 46 minuts. Continuem amb la crònica política.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és que avui l'atenció informativa torna també al Congrés dels Diputats perquè s'ha de votar una moció del Partit Popular per instar Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. Una passa que fan els de Núñez Feijóo l'endemà de la compareixença del president del govern espanyol per explicar els casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn. El setge s'estreny contra Sánchez, els socis del PSOE veuen insuficients les seves explicacions i el Partit Popular i Vox insisteixen a demanar-li que convoqui eleccions.
Així és, de fet, en el darrer ple d'avui del període de sessions a la cambra baixa. En aquesta hora, però, plana encara la incògnita sobre si finalment sortirà o no endavant. Només ha transcendit el sentit de vot, en aquest cas és positiu, d'UPN i també de Vox, ni Junts, ni tampoc el PNB, socis de govern espanyol, ho hem de dir, van intervenir ahir en la presentació d'una possible moció. L'argumentari del president espanyol sobre els casos de corrupció que l'envolten ha evidenciat, per tant, el moment crític que viu el seu executiu. Un Sánchez que queda a marçara dels socis de legislatura més que mai, ha reiterat la seva intenció, malgrat tot, d'esgotar la legislatura i ha negat finançament il·legal en el partit.
Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios. Después, presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios. Y finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
En qualsevol cas, la d'ahir era la primera compareixença del president al Congrés d'ençà de la sentència pel cas Mascaretes i no ha pogut, per tant, obviar la condemna a 24 anys de presó de l'exministre i exsecretari general del PSOE, Ábalos. Amb tot, ha insistit que ell no sabia res de la trama i que van expulsar del partit les persones investigades, tot d'una que en van tenir coneixement.
Lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
I la primera petició d'avançament electoral ha fet el líder del PP, Núñez Feijóo, després d'arribada de la bancada de Vox, també dels socis d'investidura, Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
I la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, ha carregat contra el PSOE, però també contra el Partit Popular i Vox.
Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díaz, de Santos Cerdán, tan hartas como estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este gobierno. Hartas.
I el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, considera que la compareixença de Sánchez arriba tard.
Es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
I a poques hores després de la compareixença de Pedro Sánchez, la seva dona, Begoña Gómez, lliurava el passaport al jutge Peinado.
De fet, ha accedit a la seu judicial en cotxe pel garatge després que l'autoritzés la presidenta del Tribunal d'Instància de Madrid per prevenir incidents que poguessin posar en perill la seva integritat física. El seu equip de seguretat va presentar un informe que detallava que existeix un ambient hostil i de rebuig social evident cap a ella. A la seva sortida del jutge, l'advocat Antonio Camacho ha declarat que ha anat tot bé i que han aixecat l'acte. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir judici oral contra l'esposa del president espanyol.
I a les darreres hores hem conegut una nova acusació de l'UDEF, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, contra Rodríguez Zapatero. Ara se l'investiga per tràfic d'influències il·lícit a Bolívia a favor d'un grup peruà.
Així és, l'entorn de l'expresident del govern espanyol diu que va ser una consultoria del tot legal, mentre que el PSOE qualifica d'escàndol majúscul que ara s'hagin fet públiques les agendes i també les converses privades de Zapatero. L'informe policial apunta que l'expresident va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa peruana i el govern de Bolívia. L'informe ha estat lliurat ja al jutge Calama, que instrueix el cas Plus Ultra.
7:50 minuts, moment ara per sortir a l'exterior. Els socorristes de les platges de Palma traslladaran al ple municipal d'avui a Cort les seves reivindicacions. Abans, però, des de les 8 del matí fins a les 9 es manifestaran a la plaça de Cort. Denuncien que l'Ajuntament vulnera els seus drets de protesta perquè els ha imposat el 100% dels serveis mínims en les dues jornades de vaga de dilluns i dimarts. A la plaça de l'Ajuntament de Palma hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, idò, encara que falten uns minuts perquè comenci aquesta manifestació d'una hora aquí a la plaça de Cort, davant l'Ajuntament de Ciutat, i precisament per conèixer més a fons les reivindicacions del col·lectiu de socorristes, tinc al meu costat Julián Delgado, ell és el portaveu de la Unió de Socorristes de Mallorca. Bon dia, Julián.
Què tal, bon dia, com estan?
Quin és el balanç que feix de les dues jornades de vaga que recordem que han estat d'un 100% en els serveis mínims?
Sí, las jornadas han sido positivas porque hemos tenido muy buena recepción de los usuarios, de los bañistas, de los residentes que están completamente de acuerdo con nuestras reivindicaciones. Pero bueno, lamentablemente nos han impuesto el 100% de mínimos, que creemos que es totalmente abusivo y vulnera nuestro derecho a huelga. Por eso lo hemos impugnado, pero bueno, lamentablemente en la audiencia también ha salido que por ser San Juan y por haber alerta naranja por altas temperaturas, ha quedado en 100%, pero bueno, seguiremos por esta línea. Si no hay respuestas, volveremos a pedir una nueva huelga y se volverá a impugnar. Y bueno, el ayuntamiento no tendrá esta misma suerte que ha tenido y que, gracias a la vocación de los socorristas, hemos decidido último momento bajar, pero sobre todo por la ciudadanía, que no se merece estar en estas condiciones.
Porque, Julián, ¿quiénes son las reivindicaciones de los socorristas de Palma?
Y las reivindicaciones son extender la temporada del 15 de marzo al 15 de noviembre, ya que en marzo y en noviembre todavía la gente disfruta mucho de las playas y hay una afluencia muy grande. También que haya más socorristas, más torres, que se dimensione mejor el dispositivo, ya que hay lugares donde no son cardioseguros y bueno, hay un montón de emergencias donde se demora más en llegar debido a esto.
Ja fa un bon grapat de mesos que protestau per aconseguir millores en la vostra professió. Vos heu assegut a l'Ajuntament per intentar resoldre aquest conflicte.
No, lamentablemente seguimos a la espera. Se han comprometido en reuniones que hemos tenido hace un tiempo, pero ahora brillan por su ausencia y, bueno, lamentablemente seguimos esperando, pero nosotros no bajaremos los brazos y seguiremos reivindicando y visibilizando esta precaria situación y la mala gestión de este ayuntamiento, de estos políticos de turno.
Moltes gràcies, Julián.
No, gràcies a ti.
Aquestes són les paraules de Julián Delgado. Ell és el representant de la Unió de Socorristes de Mallorca, que ens ha explicat aquestes reivindicacions que ha pogut escoltar del col·lectiu que s'encarrega de la vigilància de les platges de ciutat.
Gràcies, Tana. I a partir de les 8 es manifestaran a la plaça de Cort. Són ara les 7 i gairebé 55 minuts. Anem amb la cultura.
Informatiu matí. IB3 Ràdio. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
I comencem amb una novetat literària. Teïssa Dios és una història sobre el desig, la malaltia i l'autodestrucció, sobre el sexe, sobre la mentida, sobre un món soterrat i morbós on s'acerca el risc mortal. I és també el debut literari a la novel·la de Marcos Augusto, En una altra vida, gestor cultural, amb un pas fugaç per la política i ara col·laborador, al diari Última Hora. I no és un debut qualsevol. Teïssa Dios l'ha publicat amb la prestigiosa Random House. Dissabte l'autor parlarà al Festival L'art de l'Aró, Sandra Martínez.
Teïssa Dios no és potser un llibre per a tothom. És una novel·la dura, incòmoda, en què el sexe, explícit, sense embuts, és la via pel plaer, però també per l'autodestrucció. És la història d'una parella que s'ha conegut per Grindr i en què un d'ells és un backshizer, és a dir, un caçador del virus, una persona que vol contagiar-se de VIH. L'estrena a la novel·la del periodista cultural Marcos Augusto és això, però també és més.
Se construye como una fábula en torno al deseo extremo y a una pregunta muy, muy clara. O sea, ¿qué deseamos cuando deseamos algo? A partir de ahí, claro, que elementos como el duelo, la muerte, el cuerpo herido, la corporalidad menguante, son elementos que también juegan un papel muy importante de la narración.
L'autor explica que ha apostat per una realitat petita, al marge, en un col·lectiu en què els avenços mèdics han llevat l'estigma del VIH gràcies a una medicació que permet que la càrrega viral sigui indetectable, això és, intransmissible. Una realitat, però, adverteix Augusto, no tan generalitzada com podria semblar.
Por desgracia, el indetectable igual a no transmissible es algo que solo puede decir un porcentaje de las personas, aquellas que están en tratamiento, aquellas que están en un país, por ejemplo, como España, y es que tiene una adherencia buena al tratamiento. El otro día por internet me comentaba una persona que había tenido problemas a la hora de ser indetectable por una mala adherencia al tratamiento por problemas de salud mental, que me pareció que es una realidad que yo no había pensado.
Conscient de la duresa del tema, però defensor de la llibertat creativa que implica la ficció, Augusto es mostra feliç amb la rebuda d'aquesta història, d'una trista història d'amor.
Tenía miedo de la recepción que podía tener un libro así, pero la verdad que la recepción ha sido muy buena, muy entusiasta, he recibido críticas muy positivas y estoy muy contento. Yo había publicado poesía que llegaba a círculos mucho más reducidos y, claro, publicar en la editorial referente, ¿no?, como Random House, y publicar novela que llega a un público mucho más amplio, pues claro que tenía miedos antes de publicarla, pero estoy muy feliz, la verdad.
Entre moltes presentacions arreu, dissabte, hora baixa, l'autor protagonitzarà una xerrada col·loqui amb Sebastià Mascaró sobre imaginaris vírics, metàfores entorn de la malaltia. Serà en un acte inclòs en el Festival d'Art Contemporani a l'Art de l'Aró.
Cinema, cultura i nits d'estiu tornen a unir-se a les platges de les Illes amb una nova edició del Cinema Lliure. El festival comença avui la seva cinquena edició i tornarà a portar projeccions gratuïtes a peu d'arena, convertint alguns dels espais més emblemàtics del litoral en autèntiques sales de cinema a l'aire lliure.
I serà tota una mostra que comptarà amb 7 projeccions d'accés totalment lliure, amb una programació que inclou llargmetratges premiats i tota una selecció de curtmetratges de cineastes mallorquins, entre els quals Eugenio
Eugenia San Pedro, Josep Alorda o Jaume Carrió. Cinema Lliure obrirà el cicle a la platja d'Estamarells del Port de Pollença amb la projecció de la pel·lícula d'animació La llum d'Aixa.
Has de deixar els focs artificials, Aixa.
Però és que n'és la meva vida.
La teva mare.
I demà al mateix espai es podrà veure també la guanyadora de dues biznagues de plata del Festival de Màlaga 2025, molt lluny, amb una extraordinària Mario Casas.
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
He vingut a provar.
Aleshores no he vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
Fem una birra.
No.
Per tant, llargmetratges, als quals s'hi afegeix també La xica zurda i La misteriosa mirada del flamenco, que també es podran veure a la resta dels festivals, Porto Cristo, Alcúdia o Ses Fontanelles, entre molts altres també al Museu Marítim de Mallorca. Es coordinarà tot una neteja a la platja abans d'aquesta projecció.